És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs un dilluns més us hem de donar la benvinguda a l'espai d'història del programa És l'hora, les coses de Palamós, que aquest dia de la setmana compartim amb en Gavi Martín. Gavi, benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies.
Avui perseguir dos camins que ja coneixem una mica en aquesta sèrie. D'una banda, el fet de recuperar o reivindicar la història d'alguns personatges que potser molta gent no coneix,
sí.
I de l'altra banda, recuperar el tema dels corsaris, que ja l'havíem tractat també en aquest mateix programa. De la mà del capità Martí Badia.
Exacte, Martinet, perquè així li deien.
El coneixien com Martinet.
Sí, mira, que ara d'aquests personatges que poder no han passat tan desapercebuts, si en altres programes hem dedicat a parlar d'alguns palamosins que no ho eren tant de coneguts, poder el capità Martí Badia, doncs ja s'ha escrit una mica, hi ha una mica de literatura entorn seu, però clar, perquè la gent que no el conegui l'acabi de conèixer o conegui plenament després d'escoltar-nos avui, doncs hem de dir que aquest corsari, perquè va ser un corsari palamosí, en el seu moment va arribar a tenir tanta fama que possiblement podem dir que va ser un dels primers corsaris mediàtics de la contrada.
Perquè, entre cometes, el de mediàtics.
El de mediàtics, sí, no, ho dic més que res perquè...
Populars, podem dir.
Sí, molt, ja veuràs per què dic mediàtic, dic perquè realment totes les seves pesquisses van ser molt seguides i molt interessadament seguides per la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid tenia una gran devoció per anar recollint totes les heroïcitats, no?, d'aquests corsaris, i entre tots ells hi havia Jordi Bassar de Sant Feliu, però entre tots ells, sobretot, es veu que tenia una gran devoció per en Martí Badia, perquè va ser un corsari, dintre d'aquests corsaris que corrien per aquí a la costa catalana, podríem dir, perquè he anat seguint tots els seus combats, les seves històries, que va ser l'únic que no va conèixer derrota, curiosament. I va tenir una gran fama, realment va tenir una gran fama i un gran èxit, diguem, com a corsari, com a navegant i com a estratega, com veurem.
Molt bé, Gavi, en tot cas, abans d'entrar a fons en la figura d'en Martí Badia, fem una miqueta de preàmbul, una miqueta d'emmarcament, de recordar als nostres oients què feien exactament els corsaris i una mica quin era el context històric de l'època aquí a Palamós, sí. Referent a aquesta activitat.
Sí, mira, a mitjans de segle XVIII, hi havia tota l'esquadra d'en Barceló que corria a la costa, que era una esquadra formada per xabecs i tot tipus d'embarcacions, que va protegir durant uns anys tota la part de l'Empordà fins a Barcelona de les incursions de pirates algerians, i ho va fer força bé. Però, degut a una campanya que en Barceló se va haver de marxar cap a les costes d'Àfrica, doncs tot això va quedar una mica desprovist, va quedar una mica desocupat de militars que poguessin protegir. I llavors, tot el que eren els patrons, perquè aquí realment hi havia una vida comercial molt important, els ports tenien un gran desenvolupament durant el segle XVIII, molts d'aquests patrons van veure que, escolta, potser seria millor negoci dedicar-nos a ser corsaris, segrestar o capturar altres embarcacions i vendre el seu contingut i també l'embarcació, que no pas seguir comerciant, portant suro cap amunt, suro cap avall, o blat, o arròs, o el que fos. I d'altra vegada, el que feien també era un doble joc, comercial, perquè era un negoci, i a més feien una funció pública, diguem, perquè protegien la pròpia costa d'altres incursions, d'altres corsaris o altres pirates que poguessin venir a atacar. I així va ser, va haver-hi realment un boom, molts patrons d'aquella època van començar a armar els seus vaixells amb artilleria i es van llançar a la mar, i realment amb gran èxit, i podem dir que gairebé el segon quart de... ho diríem, per ser més exactes, poder l'últim quart de segle XVIII va ser el boom del corsarisme empordanès, i concretament palamosí o fins i tot de Sant Feliu o d'aquesta zona de per aquí, o Cadaqués o Roses, van viure el gran boom de corsaris que van sortir, i entre ells el més conegut, sense cap mena dubte, va ser el propi Martí Badia, que deien el Martinet.
Molt bé. Doncs parlem una miqueta, Gavi, dels orígens d'en Martí Badia i una mica com es va encaminar cap a aquesta activitat.
Sí, de fet no es tenen gaires referències de joventut, La seva joventut, diguem, és un noi que passa bastant desapercebut. El que passa que ell és nascut aquí a Palamós, va néixer el 1754, i sí que va néixer en el si d'una família que tenia una llarga tradició de patrons i mariners. Els Badia, ja inclús n'hem parlat altres vegades en programes que hem parlat dels primers, els pioners que van portar les primeres panes de suro cap a Bristol i cap a Anglaterra, doncs formaven part d'aquesta família. I ell sembla ser que podria haver nascut amb un cert ressentiment contra els pirates algerians, perquè, segons li devien explicar quan era petit, el 1714, una nau maltesa es va enfrontar amb un vaixell algerià que portava el seu avi captiu, que el tenien allà lligat al vaixell. I, clar, amb aquest combat, doncs, el vaixell algerià es va enfonsar i emportant-se el seu avi cap al fons del mar. I és possible que encara tingués aquest rum-rum al cap o hagués sentit aquestes històries de petit a la seva família. El cas és que, amb 25 anys, el 1779, doncs, va tenir l'oportunitat de ser patró d'un llondro corsari que es deia Nostra Senyora de Montenegro, i bueno, es va llançar a la mar a fer una mica de fortuna. No era un vaixell de grans dimensions, no tenia molta artilleria, tenia poca tripulació, però bueno, era la seva manera de començar i d'aventurar-se en el món del corsarisme. Recordem que el corsarisme tenia una patent que et donava permís, diguem, del rei per poder capturar preses enemigues de manera, diríem, certament o envoltada de legalitat,
entre cometes,
que és el que el diferencia de la pirateria.
Molt bé, i a partir d'aquí va ser un progrés ja constant la seva carrera dins d'aquest món.
Sí, exacte. Mira, aquest mateix any, el 79, va fer mil i una trapelleries arreu, capturant corsaris i capturant vaixells comercials d'arreu de la Mediterrània, gairebé. La primera presa documentada és del 21 de juliol de 1779. Al principi va estar una mica auxiliat per una altra falua que es deia Sant Miguel, que era d'un tal Josep Martínez, i entre dos, a vegades s'ajudaven dos embarcacions per apressar davant de les formigues un xebec corsari maonès. Aquesta va ser la seva primera presa coneguda, Però bé, en poc temps va creure que, escolta, seria interessant llançar-se a fer una bona campanya, i es va preparar amb tota la seva tripulació, se va anar cap a Roses, va estar allà uns dies fondejat, perquè la seva intenció era fer una campanya pel Golf de Lleó. Ja era normalment la zona en la qual actuaven els corsaris aquí a l'Empordà, aquest triangle entre Mallorca, diríem, Barcelona, diguem, tota la costa sud de França, era el lloc predilecte. Doncs bé, el dia 22 d'agost de 1779 ja va sortir cap al Cap de Creus a capturar naus enemigues, clar, perquè les naus que havien de capturar no podien ser qualsevol, sinó que havien de ser explícitament enemigues, o sigui, nacions enemigues a la nació espanyola en aquell moment, I és quan es aconseguia la patent de cors. No podia, si no es considerava una presa vàlida i li podien retirar l'embarcació. Al cap de res, poques milles del Cap de Creus, ja es va trobar un xebec corsari maonès, el qual s'hi va enfrontar perquè arrossegava una captura francesa. Ja veurem que a vegades capturen vaixells francesos, a vegades no, depenent si en aquell moment Espanya està en amistat o té tractat d'amistat amb França o està en guerra amb França. Bueno, s'hi va enfrontar i va prendre els maonesos la tartana francesa. L'endemà a les 8 del matí ja tornava a estar a Roses perquè portava el vaixell amb les seves mercaderies per vendre'l, perquè, clar, tot això en traia un rendiment econòmic. Un cop en va treure els diners, torna cap a la seva campanya, cap al Golf de Lleó, i torna a salpar el mes de novembre del 79, del 1779. I al cap de pocs dies, a la mar, ja es torna a enfrontar amb una galiota anglesa que també arrossegava un vaixell català. Això era habitual, perquè a vegades hi havia vaixells corsaris enemics que havien capturat vaixells catalans, i a vegades un corsari català el que pretenia era alliberar aquell vaixell que arrossegava, no? També formava part de la vida de corsari, no només capturar naus enemigues, sinó a vegades alliberar-ne d'altres, de les mans d'altres corsaris que havien capturat d'aquí. Bueno, aquell any del 1779 va tenir, escolta, una campanya fantàstica, perquè amb una nau petita va aconseguir, doncs, molts èxits i sortir-ne ben parat a vegades d'enfrontaments i de combats.
Va començar a forjar la seva fama, ja.
Exacte. Doncs l'èxit d'aquesta primera expedició li va valdre que el 1780, pocs mesos després, doncs li concedissin un vaixell de major eslora, molt més gran, molt més ben equipat. Era un pingo que anomenaven El Valeroso. Aquest ja tenia 16 canons. Si l'altre en Pau Feines en tenia 4, 6, aquest ja tenia 16, i hi ha 80 homes de tripulació, que ja Déu-n'hi-do, estava bastant bé. Aquest ja va ser un dels seus dos grans vaixells amb els quals va fer famós.
Tu deies abans, ell no va perdre mai cap combat.
Sí.
Quines eren les seves virtuts com a navegant i a l'hora del combat naval?
En tenia unes quantes. En principi, la que més destaca en els articles de la Gaceta de Madrid és que era un bon navegant. Era una persona que, un cop tenia el seu vaixell, el coneixia molt bé i li sabia treure un rendiment molt important. El sabia fer maniobrar amb habilitat. Hem de pensar que els combats d'aquella època no eren simplement que es posaven un davant de l'altre i es començaven a tirar canonades, sinó que a vegades els combats arribaven a durar 12, 13, 14 hores, tot un dia, dos dies.
Una mica el joc del gat i la rata.
Exacte, era com una elàstica, no? Ara s'ajuntaven, ara es tornaven a estirar, ara se separaven, ara fins i tot hi havia moments de repòs, moments en què estaven quiets, en què era moment per aprofitar, per reparar alguns desperfectes de la nau. Un cop havien reparat els desperfectes, tornaven a ajuntar-se unes quantes canonades més, tornaven a perseguir-se, canvis, mobilitats, hi havia vaixells que a vegades, si tu eres un vaixell més gran, que tenies un major nombre de tripulació, tractaves d'abordar, l'altre, el més petit, sempre mirava d'esquivar l'abordatge, que és el que li passava sovint a en Badia, sobretot amb els dos primers vaixells que va tenir, doncs el que evitava sempre l'abordatge, perquè clar, ell sabia que el primer, no sé si recordo malament, tenia 20 i pico de tripulació.
Tenia
doncs,
les
clar,
a perdre.
Tu imagina't enfrontar-te amb un que te venien amb 100 i pico de tripulació, doncs havies d'evitar en qualsevol cas sempre l'abordatge. Per tant, ell tenia una gran fama com a un gran navegant que coneixia molt bé el seu vaixell i el feia anar per on volia. I l'altre era un gran estrateg, va ser una persona que sabia quan atacar, en quin moment atacar, i quines estratègies i quins enganys fer servir, fins i tot enganys legals, perquè recordem que en aquell temps tu no podies hissar una bandera, per dir, francesa, i dir, escolta, som francesos, acosteu-vos, amb un altre vaixell francès, acosteu-vos cap aquí, que volem parlar amb vosaltres, i quan els tenies a prop, atacar-los. Això, clar, dintre del corsarisme, perquè hi havia unes lleis del corsarisme, doncs estava bastant controlat. I si els apressats, és a dir, la tripulació que havies apressats, presentaven testimoni de que tu els havies apressat d'una manera il·legal, un cop arribaves a un port, fos el port de Palamós, el de Barcelona o el de Roses, a vendre les teves mercaderies, quan arribava el comissari de Marina, ell feia com un atestat i interrogava els presoners que tu havies fet de l'altre vaixell. I si no era legal, et podies retirar tranquil·lament el vaixell, retirar tot el que havies capturat i llavors tenien l'obligació de deixar anar aquell vaixell lliure perquè s'havia considerat que la presa és dolenta i que no era legal.
Déu-n'hi-do, sorprèn que una activitat d'aquestes estigués tan reglada.
Sí, no, hi havia tota una burocràcia al voltant. Pensa que estava bastant controlat perquè, sense anar més lluny, el governador de Girona d'aquella època, que és el que controlava també tota la part de la costa i tot això, s'emportava doncs el 20% del que una cinquena part, sí, el 20% del que es venia, del que es venia del vaixell, del que es venia, clar, era també un negoci.
Clar.
Per tant, tu l'havies de controlar i havies de justificar-lo a les autoritats internacionals i havies de dir, escolta, aquest vaixell l'hem pres per això o l'altre, perquè després també era correspost, els corsaris francesos també havien d'actuar de la mateixa manera, sota la legalitat, o italians, o genovesos, poder dir italià seria agosarat perquè encara no havia la reunificació italiana, però genovesos o pisans o maltesos havien d'actuar de la mateixa manera.
Molt bé, reprenem el relat que havíem encetat, teníem en Martí Badia ja embarcat en el Valeroso, Què més va passar?
Doncs, el 1680 va passar-se un any fent la campanya amb aquest vaixell, com ja he dit, de 16 canons i 80 tripulants. Quan arribava normalment l'estiu és quan feien la gran campanya i ja el 3, el 4 de juny és on es van trobar amb una mitja galera genovesa que anava molt més gran, amb una força molt superior a la seva, amb molta més tripulació. I allà va haver-hi un combat bastant important i bastant mític. Un dels combats mítics que se li atribueixen a Martí Badia. Va haver-hi persecucions, va haver-hi tot mena de maniobres evasives, combat d'artilleria, quan estaven a prop fins i tot va haver-hi combat de mosquetons, de fusells, I fins i tot hi ha el testimoni de que els genovesos intentaren en diverses ocasions abordar el llondro català, per això que dèiem, tot i que ell tenia 80 tripulants, els genovesos en tenien molts més. Per tant, en aquest cas, l'abordatge havia suposat un desavantatge per en Martí Badia. El combat, de fet, va ser molt, molt, molt llarg. Estem parlant de 2-3 dies i ja ha comptabilitzat que en Badia va arribar a disparar més de 240 canonades. Dintre d'aquest combat, diverses bales de canó van danyar seriosament l'estructura de la nau genovesa i aquests van arriar finalment la bandera en senyal de rendició. Però el que passa que amb un descuit, com que era una mitja galera, de pensar que una mitja galera tenia l'opció de rems, doncs amb una mitja galera, amb un cop de vent, van aprofitar per escapar-se de Martí Badia i a més amb la força dels rems que l'embarcació de Badia no disposava. Per tant, en un descuit van mirar de marxar i Badia els va perseguir, però com que tenien la força dels rems van allunyar-se a una certa distància i es va fer de nit i ja aquí van perdre de vista aquesta mitja galera genovesa. Bueno, doncs tots aquests combats, entre molts aquest, doncs, són els que van fer famós doncs, Martí Badia i la seva maniobrabilitat.
Fins al punt que va arribar doncs, a jugar, entre cometes un altre cop, la Champions dels Corsaris.
Exacte, la primera divisió. De fet, tota aquesta fama, tota aquesta història, perquè després es va enfrontar fins i tot amb una fregata britànica molt ben preparada, doncs van portar a tenir un nou bergantí. Ja estem parlant d'un vaixell molt gran, de 18 a 22 canons i 107 homes de tripulació. I amb això ja va ser una mica el rei, diguem, d'aquesta zona de la costa. Va ser un gran corsari que ja podia batir-se amb les grans fregates britàniques en el moment de la guerra contra Anglaterra i també té episodis de lluita molt importants que li van mereixer doncs, que el rei, doncs, com a per premiar-lo per aquests anys de lluita i aquests combats, doncs, li va concedir doncs, una de les, dels anels més grans que aspirava tot navegant i tot mariner d'aquí a la costa, que era poder o tenir la participació a la carrera de les Índies, és a dir, poder ser capità de fregata en les rutes que anaven des de la península fins a Amèrica.
Gavi, ens queda molt poquet temps, però no volia acabar sense parlar una mica del que sabem que pensava de la vida en el capità Martí Badia, no?
Sí.
Això ho hem pogut esbrinar a través d'un procés que li va formar la Inquisició.
Sí, sí, tenim molta sort, perquè afortunadament doncs, va haver-hi un d'aquests capellans que anaven a bord d'una d'aquestes fregates doncs, que el va delatar, el va denunciar a la Inquisició, perquè bueno, una persona que renegava bastant de la religió i en aquell moment aquestes coses eren... Encara hi havia l'Inquisició al segle XVIII i eren denunciables i fins i tot condemnables a presó. I gràcies als testimonis que coneixem de la tripulació i d'aquest senyor, doncs sabem que bueno, així parlant, que ell no creia en l'infern, que no creia en la immortalitat de l'ànima i ho manifestava entre els seus tripulants i més renegava d'això i cridava i s'enfadava. I després també parlava dels jueus, una cosa tabú a Espanya encara en aquell temps, no? Que ell parlava del fatalisme d'Espanya, no? Que no admetissin els jueus, ja que el seu servei podia ser molt, molt avantatjós per la corona, donar que en altres països on hi eren realment activaven el comerç i hi havia era un col·lectiu que realment era un col·lectiu, escolta, que feia moure els diners i que interessava, Però també hi havia coses ja, fins i tot ja més pliegudes i que li podien portar més problemes, com el fet de qüestionar la potestat del papa, perquè també la va qüestionar, o el dret diví del rei, que el rei, escolta, que el rei no era rei per la gràcia de Déu, que era el rei pels escuts que tenia, per les armes que tenia, i prou. Però fins i tot hi ha altres idees doncs, que ens farien pensar amb la Europa protestant, no? El fet de que ell manifestava que les esglésies, això de tants altars, ho veia molt malament, que només hi hauria d'haver ni un, i amb un crucifix i res d'imatges religioses. Bueno, hem de pensar que aquest home va voltar món, per tant, va tenir molta influència de moltes idees i hem de pensar que estem a finals del XVIII i sense cap mena de dubte hi havia l'afluència de les idees il·lustrades i les de Jean-Jacques Rousseau I el que fa pensar que Martí Badia, doncs, a part d'un corsari, a part d'un mariner palamosí que devia ser ruda i devia ser valent i coratjós, doncs, devia tenir cert punt intel·lectual, devia conèixer molt bé aquestes idees i devia combregar molt bé amb les idees de la il·lustració del moment i fins i tot certes idees protestants, perquè és un home que... un home viatjat, no?, que en deien, un home que coneix món.
I tant, Martí Badia, doncs, un corsari il·lustrat, una mica anti-establishment, podríem dir que era un indignat de l'època.
Això mateix, dir, això, eh? Això mateix.
Molt bé, ha estat en qualsevol cas el protagonista del Coses de Palamós d'avui. Gavi Martín, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.